Dimecres 11 d'abril anem ja amb el temps de portaveus al Sempre amb tu, amb la presència d'Antonio Espuny i Maria Marçal, regidors del grup municipal de Compromís per la Cala. Regidors, què tal, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Benvinguts a la ràdio de nou. Molts temes per a repassar, moltes qüestions per analitzar. I si els sembla, parlem del darrer ple. Dijous sant hi havia sessió plenària marcada per l'urbanisme, però amb un punt afegit, que és el que volem obrir aquest espai i que hem anat comentant també una mica, sobre Aqualia i sobre... Bé, què passarà, també una mica, al futur del contracte que l'Ajuntament i aquesta empresa tenen per la servei d'abastament d'aigua i clavegueram al nostre municipi. Després del primer contracte del 2004 se'n fes una modificació el 2009, ho recordem als nostres oients, i que aquesta modificació, doncs, a l'actual equip de govern no li sembli correcta, inicies l'estiu passat una revisió d'ofici i ara, en el darrer ple, suspengués els efectes econòmics, és a dir, que aquelles reclamacions que venien derivades d'aquesta modificació del 2009, ara per ara no es pagaran. Tot això amb un contenciós judicial que té interposat Aqualia contra l'Ajuntament. Com està aquesta situació? Perquè qui ens escolti dirà, bueno, és que jo pago molt d'aigua, però l'aigua es paga... És a dir, hi ha moltes cadenes, no, en aquest...
Sí, és que hi ha dos aspectes. Una cosa és el que paga el ciutadà de l'Ametlla de Mar pel servei de l'aigua. El rebut de l'aigua, el metro cúbic, el cànon que se'n va a la Generalitat, els que estan al poble i Roques Dorades, el cànon de clavegueram. Això són uns ingressos, i això podem dir que aquests ingressos estan, per exemple, l'any passat, podien estar al voltant del millor 150, millor 200. Bé, això és el que se recauda. Però després, ja el 2005, se va fer un primer contracte, que se va fer l'adjudicació, on se va estipular un preu de l'aigua a 0,70, el metro cúbic, que seria la retribució de l'empresa. Aquí el que estem discutint és la retribució de l'empresa. Llavors, en aquell moment se va començar a 0,70 pels metres cúbics facturats i cobrats, en aquest cas. Però bàsicament és facturats. Menys un 2% que descomptaven sistemàticament d'incobrats. I això seria el que seria la retribució de l'empresa. I amb aquest import, l'empresa tenia que fer front a totes les seues despeses, i així ho va manifestar en el seu estudi econòmic, a totes les seues despeses, i a més en el seu benefici industrial, etcètera, etcètera, per tot el que comporta la gestió de l'aigua. I això és un altre import. Imaginem, i ficaré les xifres de l'any passat, del 2017, aproximadament, em puc equivocar, un 5% per amunt i per avall, però anem per aquí. L'any passat pràcticament se van consumir quasi un milió de metres cúbics, fiquem un milió de metres cúbics, i el que se va facturar al veí van ser 1.200.000 euros, ¿vale? Això correcte. Però el que l'Ajuntament té que pagar a la companyia no és el 1.200.000 que s'ha recaudat de tots els veïns, segons el contracte, sinó és 1 milió de metres cúbics multiplicat per 0,70 en l'actualització que s'hagués tingut que fer de l'IPC, que actualment estaria ratllant els 900, els 0,90. Això si no s'hagués modificat el contracte el 2009. Per tant, l'Ajuntament, 1 milió de metres cúbics, multiplicat per 0,90, li hagués tingut que pagar a l'empresa 900.000 euros. Uh-huh. Què ha recaudat l'Ajuntament amb els preus actuals de l'aigua? Pues ha recaudat 1.200.000. Per tant, estem parlant entre 250 i 300.000 euros que l'Ajuntament podria tindre, a los preus que s'estan pagant actualment l'aigua, podria tindre de benefici, entre cometes. Però resulta que no és això, perquè aquí hem de tindre en compte que amb este millor 200 ha estat també la taxa de clavegueram. I la taxa de clavegueram, que no és consum d'aigua, però estan dintre dels ingressos, puja bastant, perquè vam fer un sistema raro que pràcticament, si la gent se fixa en el rebut de l'aigua, veurà que l'aigua és com si la paguéssim dues vegades. La paguem quan entra, el primer tram a 0,50, el segon tram crec a 0,60 i al final són a 3 euros el quart tram. Però resulta que tots els metres cúbics consumits, tots els metres cúbics consumits, se multiplica després per 0,5, que és la taxa de clavegueram. Abans la taxa de clavegueram era una taxa fixa de 3 euros que es cobrava als rebuts. Però ara no, ara és variable. Ara tot depèn del consum que tingues d'aigua. Llavors, fica taxa de clavegueram i veuran que tots els metres cúbics multiplicat per 0,50. O sigui que l'aigua la paguem dues vegades. La paguem quan entra a casa i quan surt. Però tot i en això, si s'hagués mantingut el contracte del 2005, ara hi hauria una mica de superàvit, però que d'alguna manera és fruit de la taxa de clavegueram, que aquests diners s'haurien d'utilitzar per a millor, la millora de la xarxa, perquè està obsoleta i en molts de trams molt deteriorada. Resulta que el 2009 se trauen una modificació del contracte i diuen, escolta, nosaltres, i a més és que està escrit, perquè ara s'ha fet els estudis i ja està escrit, nosaltres amb el preu que ens pagueu l'aigua no podem recuperar els 6 milions que us vam donar. Llavors te quedes parat i dius, com? Però no vam quedar que els 6 milions era a fondo perdut? No vam quedar que els 6 milions no es podien recuperar, que eren a cuenta i riesgo de l'empresa que els donava? Doncs bé, el 2009, ja, el primer ja estudi que es fa, ja queda de manifest, i allà ho fica, ja està escrit, que diu que se fa este canvi de modificació de remuneració per a recuperar els 6 milions d'euros que van donar. I a partir d'aquí fan un càlcul raro, amb unes fórmules rares i d'estes rebuscades, que precisament només és per a justificar este increment de preus de retribució de l'empresa, de l'Ajuntament cap a l'empresa. I comencen amb unes pujades, el primer any no res, el segon any va passar de 0,7 a 0,8 o 9, després a 1,1, però crec que recordar que no sé si és del 14, ja estem a 1,60. 60 o 70. Fiquem 1,70. Clar, a 1,70 l'Ajuntament continua ingressant 1.200.000, com a molt. Però la retribució que l'Ajuntament té que pagar a l'empresa és 1 milió de metres cúbics, recordem, 1 milió de metres cúbics que hem gastat o que s'ha facturat el 2017, però no multiplicat per 0,9, que seria lo lògic, i després de contemplar l'evolució dels increments de l'IPC, sinó que se multiplica per 1,70. Per tant, estem parlant de que l'empresa reclama a l'Ajuntament el 2017 1.700.000. Però és que només n'hem recaudat 1.200.000 en els rebuts de l'aigua dels particulars. Llavors, què passa? Que del pressupost de l'Ajuntament s'han d'agafar, i els dos anys se contemplava així, s'han d'agafar 500.000 euros i s'han de ficar per a pagar a la companyia. O sigui, dit d'una altra manera, per a que ens entenguéssim, cada vegada que els veïns de l'Ametlla de Mar obrim el grifo, paguem l'aigua de les més cares de la província de Tarragona, la primera o la segona, però de llarg. I a més, paguem, això el veí, però el que recaudem del veí no en tenim prou. A més, l'Ajuntament ha de pagar 500.000 euros ficant l'any 17. O sigui que cada vegada que obrim el grifo paguen l'OBI, però l'Ajuntament té que pagar. Clar, això és el que ja nosaltres ja fa anys i amb este programa, amb este parlament, n'hem parlat de vegades i ho hem denunciat de vegades, que això era incongruent total. Llavors hem anat investigant, hem anat analitzant, hem anat mirant i clar, és que resulta que la modificació del 2009, els polítics responsables en aquell moment van acceptar que es feia la modificació per recuperar els 6 milions quan això no ho haguessin tingut que permetre mai, perquè les bases adjudicatàries del 2005, quan se va adjudicar, allí ficava que aquests 6 milions no mai se podien recuperar i que eren a cuenta i riesgo de l'empresa. Si de l'explotació de l'aigua, de l'increment de consum de l'aigua, sortien i haguessin sortit, doncs pues vale. Però si no sortien perquè els consums no es van disparar tal com tenia previst l'empresa, doncs pues allò se ho tenia que, d'alguna manera, l'empresa menjar o absorbir als seus comptes. I ara estava, ho hem trobat, vull dir, està escrit, no mos inventem res, i ha sortit això. Què han fet? Perquè resulta que no és que ells, l'anterior equip de govern, davant de les reclamacions de l'empresa d'aigua, d'este diferencial entre el que se recauda dels veïns i el que s'ha de pagar a l'empresa, estiguessin al corrent del pago. Perquè si ho van fer ells, per lo menos el mínim que haguessin pogut fer és que haguessin pagat i haguessin tingut els comptes al dia. Resulta que quan vam entrar se devien pràcticament 3 milions i pico. Ara ja estem als 4 milions. Hasta el 2000, finals del 2016 eren 4 milions d'euros, que eren diners que l'empresa mos reclamava per este diferencial entre el que se recauda dels diferents rebuts de l'Ajuntament de les cases i la retribució de l'empresa, que són els metres cúbics per este preu. I llavors nosaltres vam dir que no, que això no ho pagàvem i que entràvem en un procés l'estiu passat, ja quan vam tindre tota la documentació, que entràvem en un procés de revisió, però mentre això no ha arribat, l'empresa ens ha portat als tribunals i ha reclamat el pagament d'estos 4 milions d'euros fins a final del 2016. I davant d'això hem tingut que dir-li al jutge que això, ara mateix, tenim arguments suficients com per a dir que no està gens clar que el contracte del 2009 sigui un contracte legal i que demanem la paralització de l'execució d'estos 4 milions d'euros. Però a la mateixa hem aprovat la paralització de l'aplicació del contracte del 2009 fins que no hi hagi resolució del Consell Consultiu de la Generalitat i per tots els datos i per tot el que ha sortit, perquè hem tingut que fer un altre estudi, una altra auditoria, on se'ns ha ficat clarament manifest que el contracte del 2009, els responsables d'aquella comissió de govern que van aprovar, vist els informes de dues persones que estan encausades pel cas de la tèrmica, tres persones que estan encausades pel cas de la tèrmica, eren uns informes que estaven falsejats i que no respectaven el contracte primigeni que es va fer el 2005, que va ser que aquests 6 milions no es podia l'empresa recuperar via modificació de contracte. Estem amb este pas, crec que és el dia 18 s'acaba el tràmit d'audiència d'Aqualia, tornarem a portar tota la documentació al Consell Consultiu de la Generalitat perquè li demanarem que pogué declarar unilateralment l'Ajuntament nul el contracte del 2009. Si això pot arribar a un bon port, no només canviaran les condicions del contracte, sinó que també la deuta global d'aquest Ajuntament sofrirà un baixón importantíssim. Estem parlant de que hauríem legalment hauríem de desaparèixer quasi 10 milions d'euros de deute d'aquells famosos quasi 50 milions que vam comptar en un principi a l'entrar amb este mandat. Pràcticament 10 milions desapareixerien. Però deixem fer una mica de ciència-ficció o d'acció futurible. L'empresa, el 2000, crec recordar que va ser el 2016, ens va demanar un increment de retribució a 2,25 cèntims metro cúbic. El qual vol dir que avui, els metres cúbics que més o menys se gasten, o sigui el 17, s'haguessin tingut que donar a l'empresa per un milió de metres cúbics consumits, s'haguessin tingut que donar a l'empresa 2.200.000 euros. Quan, sense pujar l'aigua, que ja la paguem molt cara, que per això no han pujat preus, haguéssim només recaudat 1.200.000. El qual vol dir que de l'Ajuntament haguéssim hagut de ficar 1 milió d'euros per a poder cobrir les despeses de la retribució de la companyia d'aigües. Però el més greu de tot això és que, segons els informes d'aquestes auditories, l'empresa, a 0,90, si hagués fet una bona política i una bona gestió, tindria cobert els costos i el benefici industrial actualment, a 0,90. El qual vol dir que de 0,90 a 1,70 o 1,60, exactament no me'n recordo, és benefici net. És benefici net. I si s'hagués acceptat el 2016 de 0,90 a 2,20, l'empresa tindria cada any pràcticament tindria 1.300.000 de benefici net, perquè els altres 900 cobreix després a gastos i benefici industrial de la facturació. Si ens fan falta 12 o 13 anys per acabar-se la concessió, si ho multipliquem aquests 12 o 13 anys pel 1.300.000, que surt de benefici net, però allò que se'n diu libre de polvo i paja, bueno, anem als 17 milions d'euros. 17 milions d'euros! Si li sumem a aquests 17 milions d'euros el que portem atrasat, segons la companyia, bueno, anem als 21 milions d'euros. 21 milions d'euros que haguessin sortit de les economies familiars d'este poble. Quan al seu moment els hi vam dir i ho vam denunciar i no, se'n van riure, vam dir que nosaltres no en sabíem, que nosaltres érem palurdos i que això no ho podíem arribar a entendre. I tant que ho enteníem! Mira com han sortit tots els números. 21 milions d'euros que sortien de les economies familiars, de cada rebut de l'aigua, que haguessin sortit. Esperem parar-ho. Saps quan és això? Són 3.000 euros per família. 3.000 euros per família. Que se n'haguessin anat a engrossar uns beneficis per comptador, diguem-ho així. Que se n'haguessin anat a engrossar uns beneficis d'unes empreses que se veu que en tenen pocs. Que no arriben a final de mes. Que necessiten entrar casa per casa a la llei a la mà que els hi permeten els governants municipals de responsables del 2009, casa per casa, exigir este plus d'impostos per arribar amb estos beneficis. I això nosaltres ho vam dir. I
ens ha costat car, els 6 milions d'euros.
Exacte. Els 6 milions i el seu moment ja ho vam dir, però si s'hagués mantingut, i això s'ha de dir, si s'hagués mantingut el contracte del 2005, no hi hagués passat res, el que passa que el 2009 hi ha aquesta modificació. I els responsables del 2009, que ja dic que alguns tots estan acusats, però hi ha una comissió de govern que ho aprova, denunciat en ple per l'oposició, el grup nostre ho vam denunciar, que s'havia fet aquesta modificació de contracte i que això suposava un atraco a les famílies, i així va ser, i ara s'ha demostrat. I no ho diu el grup Compromís per la Cala o el grup que al seu moment ho va denunciar en aquell moment. Ho diuen les auditories, auditories de gent que es dediquen precisament a això, que s'han ficat les mans al cap i han dit: com és possible? Pues sí, és possible. Hi ha gent amb unes entranyes com a camions per a poder prendre aquestes decisions que comporten aquests fets. Agredir a les famílies del nostre poble, a les economies de tot tipus, que n'hi ha des de 350 euros al mes fins als 1.000 euros que cobrem quasi tots els caleros dels jubilats, i ja no t'hi dic dels que poden treballar o treballen, i amb la llei, entre cometes, a la mà, entrar a les cases, cobrar uns diners que són benefici net per a aquesta empresa. Això és un primer pas. Això és el que han vist, això és el que diuen els escrits. No s'ha guanyat res, per supost que no s'ha guanyat res. Iniciem este camí per a, precisament, defensar els interessos de tots els ciutadans de la Ametlla de Mar. Al final no sabrem on podrem acabar, perquè la justícia és la justícia, no cal explicar gaires coses, que tots en som sabedors, i no sabem, però que en principi jo he de dir que la cosa pinta bé per tots els ciutadans de l'Ametlla de Mar i per l'Ajuntament, per supost.
Parlarem més d'aquesta qüestió, entenc, perquè ens hem menjat mig programa pràcticament, sí, parlant d'un tema que evidentment interessa moltíssim als ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, perquè al final l'aigua, tot i ser un bé públic, si es pot dir així, s'ha de pagar. I evidentment, doncs, saber per què es paga l'aigua tan cara, al final, doncs, sembla que té al darrere una justificació clara.
Sí, sí, però vull dir, amb això no cobrim costos. Per a cobrir costos, l'aigua del nostre poble, els càlculs que ens va fer la mateixa empresa, haurien, tot i que ja va haver una pujada de més del 100%, quasi se'n van al 150%, amb aquells rebuts que van passar de trimestre a bimestre i amb estos trams i amb estos impostos amagats, com el que és la taxa de clavegram que paguem l'aigua dues vegades, hi havia un estudi que l'aigua, si tindria, per a cobrir els costos, si tindria que pujar un 80%. Imaginem, vull dir, el que paguem, a més, pràcticament el doble, una altra vegada, per a cobrir les despeses del contracte de l'empresa que es va aprovar en comissió de govern, no per ple, a l'any 2009.
Se necessiten
unes entranyes molt grosses per a fer i prendre aquestes decisions. L'equip de govern les té grosses, les entranyes, però en un altre sentit.
Hem de passar ràpid.
Una altra direcció.
Hem de passar ràpid per una mica més de temes del ple, urbanisme, més passos endavant per desencallar tot el bé que es pugui edificar a totes les zones urbanitzables del municipi. En aquest sentit, es va avançant positivament en que les urbanitzacions d'aquí uns terminis, doncs, es pugui ja construir, també per fer millores a la zona bosc de Sant Jordi d'Alfama, suposo, doncs, una mica la línia que ja van obrir amb ja, doncs, l'aprovació del POM del 2017, no?
Sí, aquí cal dir que bàsicament, bueno, ja es va fer l'aprovació. Lo principal és ja l'aprovació dels tres punts que es van aprovar. És el que ja podem aprovar, o vam poder aprovar provisionalment. Això vol dir que ja s'ha acabat el tràmit administratiu de l'Ajuntament, que això s'ha enviat a urbanisme, que és el que aprova definitivament. Llavors és el punt este de la que es diu la transitòria, que bàsicament és a les urbanitzacions històriques que no hi ha clavegram, o que la xarxa de clavegram, com podria ser el Tres Cales primera fase, no està connectat a cap depuradora, se podran donar llicències incloent al projecte una petita depuradora biològica pel número de persones que hi hagin de viure amb esta construcció, mentre no arriba la solució definitiva, que és un sistema de clavegram correcte instal·lat a totes les urbanitzacions i que vagin directament a les depuradores. Sembla ser, i això crec que l'alcalde ja ho ha explicat alguna vegada, que ja hi ha pressupostos, de fet estan adjudicats a través del Consell Comarcal, ja hi ha pressupostos per a fer els estudis pertinents per veure quina és la millor solució per l'Ametlla de Mar, que és una d'aquestes assignatures pendents que té l'ACA a les Terres de l'Ebre, reconegut per ells mateixos. És a dir, és un sistema, és un poble que la depuració no està ben solucionat, el mateix sistema de depuració per biodiscos és incomprensible que s'hagi ficat al nostre poble o que s'hagi instal·lat al seu moment al nostre poble, però bueno, després en totes les notícies que han anat sortint de la família de Pujol i companyia, és comprensible perquè es va instal·lar aquest sistema quan realment al nostre poble no ens toca el sistema que han ficat, que molts de problemes ens han portat i ens continuen portant.
Després, a la part final del programa, els hi pregunto sobre un altre dels punts importants, és la moció sobre els presos, també sobre els exiliats, després els hi pregunto. Abans, ja hi ha números del 2017 també de l'Ajuntament, hi ha el resultat pressupostari, ens ho comentaven abans de començar el programa, amb dades positives i amb dades negatives o matitzables.
Sí, les dades negatives són les que són percentatges, no? Hem tingut un bon resultat pressupostari, hem tingut hi ha una diferència pressupostària en positiu de més de 700.000 euros. O sigui, com si diguéssim, les obligacions de l'Ajuntament són 720.000 euros menys que els drets que té l'Ajuntament de cobrar diferents coses, no? Des dels IBIs, la brossa i tots els impostos que hi ha. Això és important perquè aquest és un número important, són 726.000 euros, no són 150. Després tenim un altre dato molt positiu, que és el remanent de tesoreria. El remanent de tesoreria ve a ser més o menys els diners que te podries gastar d'un any per l'altre, perquè és els que tens realment. Això estem sobre els 553.000 euros, crec que recordar. Per tant, han passat de 100.000 euros l'any passat a 553.000 euros, això és important. El que passa és que aquesta partida intentem d'alguna manera no tocar-la massa, perquè com que sempre estem penjats de sorpreses judicials i de convenis que encara no s'han executat ni pagat, doncs, bueno, està en stand-by, no? Però si fos una situació normalitzada, serien diners que podríem incorporar per a gasto, per a inversions bàsicament, no? Lo qual no vol dir que alguna part, si per les necessitats que tinguéssim, no poguéssim utilitzar, però intentarem que sigui el mínim possible. I després també el que és l'estalvi net, que aquesta és la capacitat que tens per a fer front a crèdits nous, també ha sortit positiu. Crec recordar que estem al voltant dels 300.000 euros, el qual vol dir pues, que la cosa va bé, entre cometes, va bé. Jo torno a repetir i torno a dir el mateix que va dir l'any passat, això no és feina del responsable d'Hacienda, això és feina de tot el govern. I aquí agraeixo a tots els regidors la rigorositat que tenen amb el compliment dels pressupostos, que bàsicament és fruit d'això.
Tenim els positius, no? Ara anem als números que no quadren.
Tenim el relatiu. Pues, bé, el relatiu, per exemple, és la ràtio d'endeutament.
Tot i això, una cosa, és el segon any en què l'Ajuntament, comptant el 2016,
tanca
amb xifres positives en superàvit, en romanent, de tesoreria i en estalvinet, cosa que feia anys que no s'estava produint
a l'Ajuntament. Sí, no, això està clar. Més que tot eren xifres pues, que no sortien els números, perquè d'alguna manera els arreglaven amb el sentit de que es comptaven molt algunes partides que de difícil cobro. Però en tot i això, vale, hem de dir que agafant el programa informàtic i apretant la tecla i mirant els números, surt el que surt. I això és el cert. Què és el que ens ha sortit fora de lo legal, lo legalment establert? Primer, ha sortit malament el que és la ràtio d'endeutament. Clar, vam recibir un ràtio d'endeutament que crec recordar que estava entre 150% i 160%, quan la llei te permet que com a molt el teu ràtio d'endeutament sigui 110. Ara estem al 123, 120 i poc, 125, fica-li 125. La ràtio d'endeutament és, que no està tot tampoc, perquè segurament el nostre poble és molt més superior, però bueno, la ràtio d'endeutament és la deuta bancària pel pressupost. O sigui que nosaltres, si al final de l'any se comptabilitza que tenim un pressupost equilibrat d'uns 12 milions d'euros, per dir alguna cosa, no per dir alguna cosa, no, està al voltant dels 12 milions d'euros, la ràtio d'endeutament, el que devem a les entitats bancàries, crèdits bancaris, és un 125, 12 milions. I ara estem sobre els 14, 15 milions. Per tant, l'han baixat, pràcticament estem baixant un milió d'euros d'amortització anual de tots els crèdits que tenim. Clar, aquí mos passem, però jo espero que l'any que ve, pràcticament, si no passa res, i en les mateixes, circumstàncies, podrem dir que si no estem al 110, ben poca cosa hi farà falta. Després també tenim molt elevat és la ràtio de pagament de factures. Però per què? Perquè tenim encara totes les factures de l'aigua, que del 2011, pràcticament, tota la diferència que l'Ajuntament tenia que pagar a l'empresa en aquell moment per aquest canvi de sistema que es va fer el 2009, pel canvi de contracte, que no s'ha pagat, que són estos 4 milions d'euros que ens reclamen fins a finals del 16. Clar, això, si el que he explicat al principi arriba a bon port, tot això desapareix i, per tant, el ràtio de pagament de factures baixarà moltíssim. I fins ara també hem tingut que no es pagaven les factures de la residència. Vull dir, la residència fins fa poc que no hem començat ara a pagar, perquè del que estem pagant factures del 13%. Encara no ho tenim tot el dia, però estem pagant factures del 13. Clar, tot això fa que el temps de pagament mig mos pugi molt. Què ha passat aquí? Pues, ha passat que això, durant aquest any, jo trobo que durant aquest any, això se regularitzarà i veurem com la ràtio de dies de pagament baixarà moltíssim. Què passa realment? Què és el que està passant realment en les factures del dia a dia amb aquest ajuntament? I això ho saben pràcticament tots els proveïdors. El que vaig a dir, ho poden ratificar tots els proveïdors. En condicions normals, el que s'està pagant és entre 60 i 90 dies. 60 dies crec que és el terme legal, 90 dies és com a molt. Pot passar que quan tanques l'any, fins que no proves el pressupost, tal, puguis estar uns dies més, però normalment, durant tot l'any, les factures s'estan pagant a 60-90 dies. 60 dies perquè, si tens sort, que des de quan, perquè des de tesoreria pues, agafa una fetge, es diu, les factures ha estat el dia, se pagaran. Si resulta que has ficat la factura pràcticament al final del període que inicien el pagament, pues, tens sort que pràcticament te paguen els 60 dies. Si després, com que paguen una vegada al mes, si d'aquella fetge cap endavant, pues, a la millor estàs 75, a la millor estàs 65 i a la millor estàs 80 dies, però només de 90 dies. Per tant, anem bé també, anem bé. Hi ha lo legal que diu 400, però això és un programa d'ordenador que en totes les factures pendents apreten un botó i et surt, pues mira, això et surt que estàs a 400 i pico de dies. No, estem a 60-90, lo real.
és un número que va creixent, eh? A més, vull dir, que sí, si mirem sí, l'any sí, passat sí, i mirem enguany, segueix creixent.
Clar, com que no es paguen les factures de l'aigua i cada any va passant un any més, doncs va creixent. Llavors, hi ha l'altre que és que ens hem passat a lo que és la regla de la despesa. Perquè la regla de la despesa és tu tens un pressupost d'una quantitat i només pots créixer el que és l'IPC. O sigui, pots incrementar el pressupost només l'IPC. I nosaltres molt l'hem passat. No, crec recordar entre un 8 i un 9% del pressupost global. A què és degut això? Bàsicament, és degut, bàsicament, en gran part, amb un 80%, que ja pràcticament doncs, estaríem dintre de complir la regla de la despesa, és bàsicament perquè al pressupost no estaven contemplats sentències judicials que hem anat pagant. Com per exemple lo de la residència, el projecte de la residència, ara em van pagar els interessos, etc etc. Clar, tot això que no estan contemplats els pressupostos i que han pagat i que a més està contemplat com una sortida, ha fet que les despeses s'incrementin, però hem tingut la sort de que els ingressos també els hem controlat i s'han incrementat i han fet de que tot i això, com he dit, a nivell pressupostari tinguéssim este superàvit de 720, crec recordar, 726.000 euros. Per tant, resumint, jo penso que anem ben encaminats, anem fent i hem d'estar sempre amb un, com se diu això, a la mala cartera, perquè en qualsevol moment mos pot sortir qualsevol mare de Déu. I abans ho estàvem comentant amb vostè, que ja mos ha sortit la sentència del castell que hem de venir. Ara estem en negociacions, però oficialment amb l'altra part, en promocions que l'ha fet, però en principi pues, hauríem de venir 770.000 euros. Espero arribar a un bon port d'aquestes negociacions, però hauríem de venir 770.000 euros pel pago del castell. I llavors tornes a rebobinar, estem parlant del 2008-2009, dels convenis a lo Bon Repòs, en promocions Calafat, i el contracte, que me l'hem llegit no sé quantes vegades, i com se mos ha ficat los pèls de punta, com és possible que haguéssim de pagar un castell que l'Ajuntament l'ha pagat i l'ha repegat, que de l'any 96 està catastralment és de l'Ajuntament, quan allí s'han ficat pràcticament 900.000 euros, se van ficar 900.000 euros, 900 o 600.000 euros, no me recordo, estàvem parlant de quasi 100 milions de pessetes, de les antigues pessetes, que les va ficar Joan Font, que va fer la famosa escola taller que es va fer en aquells moments, que pràcticament se va reconstruir perquè allò no quedava pràcticament res, i que ara, judicialment, pel contracte que aquesta gent van firmar el 2008-2009, ara el concepte és clar, és pel pago del castell, 771.000 euros. I ho hem de pagar? Espero, com he dit, estem en negociacions, en promocions que l'ha fet, i estic convençut de que podrem arribar a bon port. Per tant, sempre hem de tindre, com la gent se pot imaginar, una poma per la set, perquè en qualsevol moment mos pot sortir qualsevol sorpresa d'aquestes que te ficarien els pals de punta.
Molts de números avui en aquest programa, entre els metres cúbics d'aigua, entre els diners que reclama Qualia, els que no vol pagar l'Ajuntament, entre el resultat pressupostari, tot plegat, Déu-n'hi-do.
L'Antonio Chala li agrada això.
No, ho sento, però estes són, d'alguna manera també hem de dir que aquestes són les feines que es fan des de les entranyes de l'Ajuntament. Vull dir, hi ha una problemàtica que hem heredat, Mari,
i lo que te rondaré, morena,
lo que hem heredat, que este equip de govern pues, l'intenta aclarir a poc a poc. Jo també he de dir, i permeteu que li vaig dir Joan al sortir de l'últim ple, dic, Joan, la gent del poble doncs, ha d'estar agraït a la decisió que vau prendre quan se van acabar les eleccions, perquè tot el que he estat explicant de l'aigua Jo estic convençut, convençudíssim, perquè el que pretenia ser alcalde va ser actor amb els anys 2008-2009, que no hagués passat res d'això, que no s'hagués explicat i que tot això no hagués sortit a la llum i que avui encara continuaria potser sent una dèria de l'oposició o de Compromís per la Cala. En aquest cas també hem d'agrair a Plataforma Calera el fet de que al seu moment ens donés apoyo, permeties que hi hagués aquest equip de govern amb Jordi al capdavant, ha permès que avui poguéssim parlar amb aquests termes de defensa dels interessos de la gent del nostre poble. Vull dir que des d'aquí li envio aquest agraïment públic.
Ens permet, senyors Puig, tancar el calaix dels diners?
Sobretot a sa filla, a la Marta, que és la que vos va votar a favor.
Dic, ens
va votar que sí.
Sí.
Ens permet 10 minuts tancar la caixa dels diners?
Sí, no, jo ja he acabat.
Ho dic perquè
jo
també tenim, tenim
ja
diversos temes.
Espero que ho hagi explicat bé.
Segur que sí. Tenim també temes que volem comentar i que no se'ns acabi el temps, perquè seria doncs llàstima no fer-ho, com parlar del Parc del Bon Repòs, perquè en parlem molt del Bon Repòs per tot el que refereix a tema urbanístic i realment doncs ara mateix està treballant per fer possible doncs una zona jove, si es pot dir així, amb la rehabilitació de l'antic bar, amb el nou skatepark, amb la nova pista que es construirà. S'està impulsant, per tant, aquest 2018, polítiques pensades per als més joves.
Sí, bueno, ja l'alcalde el pregó de la Candelera va comentar doncs, que havien fet tot el possible per a solucionar el tema doncs, per a la gent gran en l'obertura de la residència i que ara la nostra intenció és bueno, treballar pels joves. Sabeu que hi ha un grup que es diu el racó dels joves que tenen pobres un petit local i allí hi ha més de 100 i pico inscrits i alguns en llista d'espera. I llavors, bueno, una vegada es va la persona que havia agafat el bar del Bon Repòs, del bar del Bon Repòs va renunciar, pues bueno, era tornar a treure un concurs per a que això continués com a bar, però des de l'equip de govern se va considerar doncs, que allò ho podríem destinar doncs efectivament per a un local per a els joves. Ara s'estan obres, no, Antonio? Ara s'estan fent obres i també hi ha un projecte fet per l'arquitecte municipal té una mica refer una mica tot el parc del Bon Repòs, eh? Una zona doncs, per a fer un escape, una pista, un escape, una zona per a que els gossos puguen passejar i transformar una miqueta dins de les possibilitats que té este parc, que no és excessivament gran, transformar una mica tot això. Però la intenció primera és poder fer un local per a joves. I també altres locals doncs, que tenim intenció d'adequar.
Això és a l'entrada del municipi, una zona que justament suposo que aleshores també va estar a contrarrellotge, perquè en poques setmanes tenim ja la Tonyina Roja al Parc del Bon Repòs. Unes jornades, ho lligo una mica, unes jornades en què generen molts de residus, en el que després veiem malauradament molts de residus al nucli urbà, en què moltes vegades doncs, l'incivisme també fa petjada i des de l'Ajuntament ja s'han fet campanyes en aquest cas, sobretot amb el tema dels excrements de gossos, per aquest sentit, amb tot ens instal·lats. Volen seguir fent passes per la gestió dels residus al municipi.
Efectivament.
No?
Nosaltres, tot el temps que poguéssim estar amb aquest Ajuntament, ho recordarem contínuament. No? Que la gent respecti doncs, on se llancen els residus. Ara ja tu mateix has dit que doncs, van posar tots tot per a recollir els residus dels excrements de gossos. No descartem a la llarga poder, algo que tenim en ment i que potser és un projecte a futur, poder fer doncs, la recollida porta a porta. Això ara està una mica verd encara, però mos interessa prou. Perquè pensem que, jo penso, per alguna reunió que he anat en el Consell Comarcal i en els tècnics del Consell Comarcal i algunes visites que han fet en algun poble, jo penso que d'aquí 10 anys tots els pobles se farà porta a porta. Molts pobles de Terra Alta ja es fa, altres pobles també d'aquí de Tarragona també es fa, i els mateixos tècnics que fa anys comentaven bueno, tot això i van promocionar molt els contenidors soterrats i aquest tipus de recollida i així, han vist que no, que realment on se recicla és el porta a porta, però això és un projecte ja dic, a pot ser llarg plaç. Nosaltres continuarem amb la recollida, ara estàvem
ho estem plantejant, doncs, bueno, que amb este poble, no sé si per sort o per desgràcia, a vegades penso que és més per desgràcia, com que tenim tantes urbanitzacions, se genera molt de verd, se genera molt de verd, que este és el problema més greu, perquè el tema de la deixalleria més o menys està controlat, però el tema del residu verd, doncs, és un tema que, bueno, se mos desborda. Llavors, la nostra intenció és... triturar, que ja ho fem, però poder triturar més a gran escala, no portar-ho en els camions a Camarles, sinó triturar-ho aquí i fer una zona, doncs, bueno, com que tenim terrenos, una zona per a fer compostatge. I a la llarga este compostatge es podria aprofitar, ho estem estudiant tot, però és una intenció que la tenim molt, molt a punt ja de poder-ho tirar endavant. Esta és una intenció que volem fer. I amb este compostatge, bueno, això es podria repartir els trossos, que la gent pogués anar recollint, pogués, inclús, no sé, potser la possibilitat de poder-ho vendre. Però el tema de verd és un problema al nostre poble bastant, bastant greu. És que hem arribat a fer de tot, hem arribat a buscar maquinària, hem arribat a pensar, a buscar gent que volgués vindre a recollir que se li donava gratis. Però, bueno, no té una sortida fàcil el tema de residu verd. I en altres, pues, tenim molta urbanització.
Es fa molt de parlar, es fa molt de parlar.
Sí.
A l'hora de... Tenim contactes amb empreses per a que ens retirin el triturat, paguem el triturat, paguem la màquina, paguem el transport, ens ho toca pagar tot, i l'altre dia, pues, bueno, és cert, és un d'estos temes que ho parlem moltes vegades en Jordi, que tenim aquí una espina clavada i ho estàvem parlant, i el mateix Jordi diu, escolta, i per què no llancem... El mateix alcalde ens va dir, diu, i per què no llancem aquesta idea? Dic, home, dic, jo ho veig bé, dic, ara s'ha de fer a poc a poc, s'ha de fer estudiant-ho bé, mirant-ho bé tot, i si veiem clar, doncs, escolta, tirem endavant, que per almenys traurem tot el que hi ha allí a la deixalleria de restos vegetals que hi ha en unes muntanyes, que les empreses que es dediquen a l'elaboració del compostatge no mos ho acaben de traure, que no mos deixen entrar, i és el que t'he dit, vull dir, l'equip de govern, i començant per la mateix Jordi, vull dir, pues, roseguem aquesta idea, i és com diu la Mari, ho estem és treballant que... i ho estem mirant, aviam com ho podrem fer.
És que en aquelles muntanyes inclús són perilloses, que hi hagi tant de verd allí acumulat, i és que quan arriba la primavera encara més, i llavors quan hi ha gent a l'estiu encara més, i es genera allò que no ho veus mai buit, no ho veus sempre, és un continu, no? I jo no ho sé, vull dir, jo penso que en general a Catalunya no hi ha una bona gestió de tot això, No. Tots els pobles estan una mica com nosaltres, però nosaltres déu-n'hi-do, en aquestes macrourbanitzacions que tenim,
sí,
com Trescales, se genera molt, molt. I en quant a la tonyina roja, que és un altre tema, doncs, bueno, això ja està aquí. L'any passat va ser un èxit, pensem que va ser un èxit, pensem que la decisió de posar-ho, de fer-ho aquí al Parc del Bon Repòs va ser acertada. Evidentment, després se va fer la valoració i vam dir cosetes a millorar, doncs, cosetes minúcies a millorar, perquè penso que en general va estar molt bé. Posar una mica més de taules, però pensem que la zona és la idònea. I, bueno, aquest any pues, s'està preparant ja de cara a fer-ho igual de bé, o si més no, millor.
Ens queden tres minuts que hem de dedicar a parlar a la moció sobre els presos que els hi deia. Ahir fins i tot l'actualitat passava doncs, pels CDR, amb les detencions que hi va haver, amb l'acusació de terrorisme als comitès en defensa de la República, una nova manifestació convocada diumenge a Barcelona... I continuen els passos, perquè divendres en principi doncs, hi haurà en principi ple d'investidura a Jordi Sánchez. Carles Puigdemont doncs, finalment surt, va sortir la setmana passada de Neumünster sense l'acusació de rebel·lió, que sí que estaria doncs, al Tribunal Suprem espanyol. Panorama complicat.
Molt.
Què opinen del compromís per la cala?
Molt complicat.
Molt complicat. A veure, bueno, ja tu mateix ho has dit, nosaltres evidentment vam votar a favor en això, la liberació dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Pensem que això ha tornat una bogeria. Ara tu mateix acabes de dir que s'han detingut a gent de comitès, gent normal que simplement se manifesten, o que diuen alguna paraula, que la detinguen, o jo mirava, no sé, em sembla que era abans d'ahir, allò que mires per les xarxes, no sé, o sona el Jiménez Lozano, no? Vull dir, jo diria el que diu ell i segurament demà me vindrien, o ara mateix me vindria a detindre la policia perquè he dit que s'havia de cremar cerveseries a Baviera o s'havia de retenir els alemans que hi ha a les Balears. Vull dir, diuen unes animalades o veus que tot el que fan la ultradreta o els fascistes, pues el que van fer a Madrid al centre de me sembla que era de
Blanquerna.
Exacte, Blanquerna. No, que no res, no res, aquí no ha passat res, vinga, al carrer. En canvi, tu fas algo i veus que la justícia, pues la justícia no és igual per a tots. O la detenció dels raperos. Això què és? Això què és, no? O la gent que està detinguda, els presos polítics que estan sense juzgar allí, oh, mira, presó incondicional i ja ho tindrem pels sigles dels sigles. Jo l'únic que penso bo d'això, de lo que ha passat dins de tota la bogeria que està passant, és penso que la gent que ha marxat a l'exili és el que ho han fet millor, perquè si no, l'altre dia jo ho estava valorant en un familiar, no? Si no arriben a marxar, això no s'hagués internacionalitzat i aquesta gent estiguin tots a la presó, allí por los siglos de los siglos, hasta que en algun jutge li passés fer un judici, i allò s'aniria apagant. I en canvi ara, per lo menos, sembla, que jo tampoc no ho tinc massa clar del tot, que part d'Europa s'està despertant a certes coses, no? I sobretot a Alemanya, el que ha passat amb Puigdemont ja és prou important. Però, vamos, les detencions que s'estan produint per aquí ja és una mena de, no sé, ja és venjança per a mi, això,
Bé, això és una situació que fa pena, no? Fa pena i jo públicament ho he dit moltes vegades, hi ha alguna concentració. Crec que amb els teus extrems no s'hagués tingut que arribar, al fi al cap, no són cap mena de delinqüents, no han robat, no han matat a ningú, no han fet cap delicte de sang. I jo penso que els jutges, en aquest cas, que han d'actuar i que han de fer la seva feina, però que no haurien d'arribar amb aquests extrems. I hi ha situacions que perfectament els podrien, els haguessin volgut, si consideren que van vulnerar la llei, i que si són sediciosos, que això ja es veurà després al juí o no. Escolta, però tu els envies a casa, estan a casa i ja està, i jo penso que és el més humà que es podria, o el millor que es podria plantejar. Vull dir, podem parlar de l'estat de dret, de les lleis espanyoles, dels tribunals, podem parlar de la Constitució, no Constitució, de l'Estatut, podem parlar de tot, però si arriba un moment que tu has d'aplicar una ordre de tancament amb unes persones que no han fet absolutament res, que els hi prives de la llibertat, que els hi prives el dret d'estar amb les seues famílies, amb els seus fills, que això ho he dit públicament i ho repetiré les vegades que calgui. Jo trobo que aquí se passen molt i que haurien d'haver, per la part de la justícia, hauria d'haver un coneixement i un fet cert. Escolta, no són cap mena de persones que hagin violentat a ningú, que hagin fet cap mena de delicte de sang, que hagi mort ningú, que no hagi... No, són persones que al seu moment van creure que eren depositàries d'una representació popular a través de les votacions d'una voluntat del Parlament, que van prendre una decisió, que aquesta decisió pot estar pot ser contraproduent o contrària a el que és la Constitució i les lleis que estan obligades, però que com a conseqüència d'això els tanques, els deixes sense, en privació de llibertat i sobretot d'estar amb els seus per este fet, no havent aquestes circumstàncies com no hi ha, greus, que d'una altra manera seria una altra situació, com per exemple el del famós 23F, que van entrar allà les armes, van tirar, anaven per fer, ja que si un o altre s'hagués decantat allà hagués pogut haver sang, i inclús quan van sortir els tanques, vull dir, de tot això no hi ha hagut res, és simplement, escolteu, espera juí a casa i quan sortirà el juí ja veurem el que surt i després ja prendrem una decisió, però espera el juí a casa a les seues famílies i amb els seus, no tancats, no els prives de la llibertat, que no n'han fet. Vinga, que no és tan i tan greu el que s'ha fet com per a que se'ls privi de llibertat i que se'ls privi d'estar a les seues famílies.
Amb això ho hem de deixar, se'ns ha menjat el temps. Avui aquest temps de portaveus amb compromís per la cala se'ns queda cura a vegades a l'espai quan hi ha molts temes, quan l'actualitat està rabiosa i quan hi ha moltíssima informació que donar als nostres oients. Ens emplacem d'aquí a un mes per seguir analitzant l'actualitat municipal i esperem amb també algunes bones notícies d'això que han anat explicant al llarg del programa d'avui Antoni Espuny i Maria Marçal, regidors del grup municipal de Compromís per la Cala. Regidors, com sempre, gràcies, fins a propera, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia.